Gas Natural, un compromís amb el nostre entorn natural. Gas Natural patrocina l'espai Lectoràlia.
Falten 2 minuts perquè siguin 2:15 del matí. Quan saludem Màrius Serra, bon dia, Màrius.
Bon dia, bona hora.
Abans de res, hem de recordar que barranc és una paraula que té 7 lletres i no 6,
sí, senyor,
com hem dit.
Sí, senyor, jo em vull disculpar, diguem, àmpliament, i, per caure en aquest tòpic de dir soc de lletres i no he comptat bé. Barranc, efectivament, no en té 6. No,
dificilíssim l'ha trobat la gent, a part d'això, diguéssim.
Sí, sí. Home, ja tocava una mica perquè després de la Pilar d'ahir que vam anar al segle XVIII...
La
Pilar, 1700 i escaig.
La Pilar i el Moc han agradat molt.
Sí, sí, anem variant, però jo penso que els dijous també està bé una mica a pujar el nivell d'exigència, però prometo no descomptar-me més.
Diguem. Tant de bo, això ajudarà molt. Sí. Assistirà avui al Lectoral i a Màrius Serra el president del Gremi d'Editors, el senyor Antoni Comas. Què tal, senyor Comas? Bon dia.
Bon dia.
Vostè juga a l'Enigmàrius al matí o no?
No.
No?
Es lleva més tard.
No, jo cada dia em llevo a les 7 del matí, No. Escolti, em llevo molt d'hora. Però, en fi, ja quan em llevo ja tinc les piles connectades per posar-me en un altre tema. I diguem-ne que no és temps d'oci per mi.
És un minut d'oci, Provi-ho que li agradarà. Fins i tot podrà guanyar un premi, allò, sucós, podrà anar a sopar, en fi, queda molt bé.
Ho provarem.
De seguida parlarem, hi ha moltes coses interessants, algunes són notícies d'avui mateix a propòsit de la llei del llibre, amb el president del Gremi d'Editors, a qui li acabo de dir, home, aprofiti per recomanar un llibre. Diu, no, jo sóc el president del Gremi i millor que no recomani llibres. Caram, sí que s'ho prenen amb un sentit de neutralitat absoluta. Trobo.
Absoluta.
Sí.
Això és, en fi, és una posició, diguem-ne, potser personal, però m'ha d'entendre el que...
Neutralitat helvètica, que recordem-ho, és una tipografia molt usada, l'helvètica.
Sí. Ara no s'utilitza tant.
No, ja no, ara potser anem a Verdanes i tal.
Vinga,
i això.
Màrius, recomanar-vos d'aquesta setmana, com sabeu, el Màrius Serra atén consultes a la carta d'oients, com per exemple el Xavier, que diu: tinc un amic hippie que està penjat d'Escandinàvia. No hi sé veure molt la relació entre el hippie i Escandinàvia, però vaja, té un amic hippie que està penjat d'Escandinàvia.
Sí, és una cosa viking.
Li agradaria regalar-li alguna novel·la d'autor nòrdic que no sigui Mankell, el qual ja coneix. Com que viu en una masia al Pallars i no té tele, llegeix molt en català, castellà i anglès.
Esperem que tingui ràdio. perquè pugui atendre aquesta recomanació. Home, és una recomanació així una mica estrambòtica. És veritat que Henning Mankell, probablement com a autor suec ara, l'autor de novel·la negra i tot plegat, de l'inspector Wallander, és molt conegut. Jo li faré una recomanació que per mi va ser una gran descoberta, i en general pels lectors catalans. Ja s'han traduït uns quants llibres d'aquest autor, però es veu que és un autor molt popular a Finlàndia. Es diu, a veure si ho diem bé, Arto Paasilinna. No és un nom fàcil de dir. I jo la que li recomano, especialment si és hippie i viu al Pallars en una masia, encara més, El moliner udolaire. Això està traduït a edició 62 en català, en castellà Anagrama, El molinero aullador, em sembla que es deia, i és una faula magnífica, perquè va bastant enllà de l'exclusió social. Explica la història d'un home molt solitari, el tio s'encaterina en reconstruir un antic molí d'un poblet a Finlàndia. Però aleshores resulta que ell és molt melangiós i per les nits udola. I aquests udols, d'aquí el títol, inquieten la població. Això fa que tothom s'esperveri, li comencin a carregar els neulers de tot. És una faula interessant, de vegades, d'aquell qui no segueix la norma. De manera que aquest moliner udolaire es veu obligat a fugir a les muntanyes i, en fi, en un àmbit una mica màgic, però en tot cas realista, assistim a aquesta exclusió. Una novel·la interessant, sobretot si ets hippie.
Bé, en Màrius Serra l'ha puntuat amb 3 L's, El moliner udolaire d'Arto Paasilinna, edició 62 en català. A les de lectura, per on comencem?
Comencem amb molta força amb els Beatles.
Home, no sé si és el millor dia per posar ningú de Liverpool aquest matí, però vaja.
En fi...
Bo.
Això és el que necessitem naltros, molt de love ara mateix, però en fi, ja saps tu que això de l'amor va com va i ve com ve. Aquest clàssic, diguem, és per recomanar un altre clàssic, de fet un triumvirat, un trio. És un llibre de Jacint Verdaguer que es diu Perles, L'amic i l'amat, càntics de Ramon Llull posats en vers. Això ho ha editat, o ha reeditat, podríem dir, la nova Biblioteca Selecta, a partir de la proposta d'un poeta contemporani, l'Enric Casasses, que em fa un pròleg i diu una cosa que m'ha agradat molt. Diu, òbviament, això estem parlant d'un llibre, diguem, savi, diu, però n'he volgut fer una edició rebedora. M'ha agradat aquest concepte, aquest, vol dir que rebi bé el lector, sí que hi ha notes, hi ha parat, però, a veure, situem-ho en mossèn Cinto Verdaguer en una situació dura dels seus conflictes eclesiàstics amb tota l'època, diguem, de la seva relació amb el diable o amb els conjurs i tot això. Resulta que és acollit a Mallorca i li deixen a la tauleta de nit el llibre d'Amic i Amat de Ramon Llull. Ell s'entusiasma, aquest llibre que, recordem-ho, s'independitza del Blanquerna i que són reflexions posades en prosa per Ramon Llull sobre l'amor en general, i ell les reescriu, com si fos una píndola cada dia, no? I les reescriu en vers de mossèn Cinto Verdaguer. Jo només en llegiré una perquè sempre gira al voltant de l'amor. Diu Llull: «Vedà la paraula l'amat a son amic e consolaves l'amic en los guardament de son amat». I això ho llegeix mossèn Cinto dient: «L'amat a l'amic li pren la paraula. No podem parlar a qui tan aimava, no troba consol sinó en sa mirada». És, per tant, una reescriptura i una petita meravella per veure la història de la nostra llengua des del seu creador, des de Ramon Llull, a un dels més grans poetes que ha donat, mossèn Cinto Verdaguer, tot això amanit i recuperat per un poeta contemporani de tanta volada com Enric Casasses.
Perles, de Jacint Verdaguer, quatre L's d'avui del Màrius Serra a Lectoràlia. Què més tenim?
Continuem amb un tema que aquest sí que podríem aplicar-lo a Liverpool.
Se'n va anar...
Home, espera el partit de tornada, tu.
De moment, ahir se'n va anar una certa esperança.
Sí, no es pot dir que no.
No es pot dir que no.
No es pot dir que no.
Se'n va anar.
Se'n va anar de Salomé per il·lustrar què, Marius?
Per il·lustrar una novel·la breu de Joseph Conrad, que es diu El Regreso, traduïda al castellà per l'editorial El Funambulista. És una novel·la breu molt atípica en l'obra de Conrad. Conrad probablement sigui conegut per obres com El cor de les tenebres, per als nostres lectors o oients, Tifó, Lord Jim. Aquí, en canvi, tota l'acció d'aquesta novel·la passa a porta tancada, podríem dir. Lluny d'aquests exuberants paisatges a què ens té acostumats, no? En tornar a casa, un home burgès, a Londres, això passa, troba una nota de comiat de la seva dona. Però poc després, la dona se n'ha desdit d'aquesta mena de comiat i torna a casa. El drama no només es manté, sinó que encara creix. És una obra inquietant, molt íntima, breu, de lectura, diguem, fàcil, però alhora, en la seva introspecció, també revela tota una classe social de llavors molt emergent, que era la burgesia, i la seva comprensió del contracte matrimonial.
El Regreso de Joseph Conrad, 3 L's. Què més?
Anem a una cosa molt més festiva. Això també ho podríem aplicar ahir a la nit.
Aquest és el Tortell Poltrona, sí.
Ai, quin mal que fa.
Em sembla que així acaba el seu espectacle, no? Van cantant indefinidament. Exacte. I el públic no se n'acaba d'anar.
Ah, això mateix, és un reggae que és molt fascinador, enganxa molt. Mm. Això és per il·lustrar directament, mai com ara, la banda sonora de El món fascinant del circ Cric, de Tortell Poltrona, naturalment, i la senyoreta Titat. Això és una edició també institucional, però fet per Viena i per Crac. És un llibre magníficament il·lustrat. Tothom que hagi estat en aquest circ català, que té una projecció universal, com sabem, i que està capitanejada per en Tortell, aquí ara sentim, no? És el clàssic llibre, diguem, per tenir, per mirar, però també per llegir. Hi ha una vintena de textos, alguns dels quals força interessants. Gent involucrada en el món del circ, per exemple, Leo Bassi, però també una crítica d'art, com Maria Lluïsa Borràs o Moshe Cohen. Un llibre per regalar, un llibre per tenir, un llibre per gaudir, per mirar i també per llegir.
El món fascinant del circ Cric de Tortell Poltrona i la senyoreta Titat. I ara, més poesia.
Sí, senyor. Posem-nos una mica a to amb Diana Krall. Narrow daylight
entered my room. Sí, aquesta no té connexions futbolístiques, eh?
Cap.
No,
cap. Home, de fet, diu narrow daylight, que vol dir l'albada, diguem, la llum...
Molt estreta, no?
En penombra, sí, petita, una mica com hem vist aquest matí sortir el sol. En tot cas, no continuem per aquí. Això és per il·lustrar un gran llibre d'un dels poetes de referència actuals, Narcís Comadira, un llibre que es diu Llast, perquè l'últim poemari de Comadira diu que cada cop que fa un poema, el poeta va deixant llast, va com descarregant, no? Ell el que fa, o almenys el que diu en el pròleg, és recollir, atenent el seu editor, que és en Xavier Folch, els poemes que ha fet en aquests últims 5 anys. I aleshores hi ha molta poesia de procedència i intencionalitat diversa, encàrrecs, tots units per la lucidesa o l'estil, no? Destaca una cosa que m'ha interessat, passat apropiacions de poemes llatins, d'Horaci, de Catul, de Jacopone de Todi, i aleshores Comadira s'esforça, i ho explicita clarament, en dir que és falsa un lloc comú que ha fet molta fortuna en el món de la poesia per definir allò que és la poesia, allò poesia eres tu, que tothom deia.
Ah, sí, ja sé quina és, sí.
Doncs no, Robert Frost.
Sí, la poesia és allò que es perd en la traducció.
Certament. En Robert Frost, que és un poeta molt agut, de qui hem recuperat alguna màxima alguna vegada, no?
Allò aquella del cervell, no?
El cervell és extraordinària.
Sí, el cervell que diu... Diu, el cervell és una eina meravellosa. Diu, es posa a funcionar així que et lleves i no para de funcionar fins que arribes a l'oficina.
Doncs amb l'agudesa habitual de Frost, Comadira aquí s'esforça en demostrar la falsedat d'això, perquè ell diu que s'apropia dels poemes, i en aquest cas d'altres llengües, que amb ell li plauen, i que això el fa reescriure'ls. Se n'apropia i els reescriu. No és que es perdi la poesia, sinó que certament hi guanya. Llast com per agafar aquest llast, no deixar-lo, sinó agafar.
Llast de Narcís Comadira, 4 L's. I acabem amb una recomanació de weblog.
Certament, aquesta setmana un weblog que ve del País Valencià, es diu ambitlingüístic.blogspot.com. Això és un blog de blogs, podríem dir, com un país de països, allò que deia en Raimon també, del professor valencià Antoni Navarro. És un professor de Sagunt, i ell està molt interconnectat amb els blogfessors, que es fan dir, que són professionals de l'àmbit de l'ensenyament, no? Navarro i el col·lectiu amb qui interactua treballa especialment amb el teatre com a eina pedagògica, i els seus apunts van molt en aquesta línia. Només et llegiré una mica la declaració d'intencions que obra que il·lustra aquest bloc. Diu, el teatre és una drecera pedagògica, mitjancer entre les expressions artístiques, plàstica, música, dansa i teatre, la didàctica de les llengües i la literatura i l'escola, tot inventant espais, tallers i esdeveniments culturals on la innovació educativa puga manifestar-se de forma creativa. És un bloc interessant, sobretot pel col·lectiu de l'ensenyament, amb una actualització molt i molt sovintejada.
Molt bé, Màrius, abans de marxar, deixa'm que t'adreci la pregunta que estem adreçant als oients i també al senyor Antoni Comas. Aquesta crec que sí que la pot contestar. Sí. Estem fent un fòrum per la setmana que ve, per dilluns de la setmana que ve. Volem dedicar una part important del programa a parlar de la situació del català. Aquesta setmana hem parlat de la situació de l'economia real al carrer. Volem parlar del català. Hi ha gent que està molt amoïnada. Diu que hem de fer-hi alguna cosa ràpidament si volem que es continuï parlant en el futur, perquè per alguns el català se'ns mor, per d'altres això és una exageració que fa mal a la nostra llengua, els experts discuteixen molt. Però nosaltres volem que els oients vinguin a explicar-nos la seva experiència. Podeu viure còmodament en català a Catalunya? Heu tingut problemes pel sol fet de parlar-lo? Ens interessen totes les opinions, però especialment els joves, que són el futur del país, els professors que els eduquen, els immigrants, els castellanoparlants, a tothom que tingui una opinió sobre quina és la situació del català, si va bé, si podem fer-hi alguna cosa per millorar la situació. D'entrada tens aquelles xifres que diu, hi ha moltes famílies on amb els pares es parlava en castellà i amb els fills ja es parla en català.
Certament.
Per contra, et trobes molta canalla educada en català que no el fa servir mai. Que no el fa servir mai, potser perquè perceben alguna cosa en relació a la utilitat o inutilitat de la llengua. Per no parlar d'aquesta experiència trista, però freqüent, d'entrar en un lloc i demanar un tallat, tallat, i que no t'entenguin. Aquest tipus d'experiències, aquest tipus de reflexions, si voleu venir dilluns, 933069211. 933069211. Tu què contestaries, Màrius?
Jo diria que estem pitjor de com estàvem en aquesta percepció fa 10 anys, diguem. Ara bé, jo no sóc alarmista, no m'agrada el discurs pessimista. Aquí vam lloar el llibre del Miquel Pueyo en el seu moment, en el qual veu el got mig ple. Per tant, és veritat que no hem de donar aquests missatges negatius, però jo constato, amb el meu treball constant amb els registres de la llengua, un fet que per mi sí que és alarmant, i és que l'argot del català, és a dir, el registre no culte, sinó popular del català, cada cop més, no és que no sigui genuí, és que és el castellà directament. Allò que ens passava, que ens ha passat a tots, que raonàvem en català i explicàvem un acudit i fèiem el canvi de llengua, això cada cop és més freqüent, i això per mi és la mort, perquè aboca que en el futur la gent més jove, que té una competència lingüística del català prou correcta, atenent el sistema educatiu, quan percep que diguem, ha de transgredir, no té eines o no troba models en els quals emmirallar-se per fer aquesta transgressió gamberra, si tu vols, de vegades de l'argot, i es passa immediatament al castellà. Això em fa ser més pessimista del que solia ser, i en tot cas crec que des dels mitjans de comunicació hi ha una certa possibilitat de subvertir-ho, això. Però no pot ser que el català sigui la llengua d'aula i no la llengua de pati. Ens convé que sigui, a la meva època estudiant, la llengua d'aula era exclusivament l'espanyol, i a la llengua de pati era on tu arribaves a solucions que t'atreien perquè no eren normatives, no? Això ha canviat.
Senyor Comas.
Sí, gràcies. No, jo bàsicament sí que és veritat que hi ha una situació real i una altra de percepcions. Jo diria que, efectivament, la situació de percepció probablement és pitjor que ara fa 10 anys, però la situació real, jo diria que no podríem parlar que és una situació pitjor que la que fa 10 anys. Jo crec que avui per avui, diguéssim, l'ús social de la llengua catalana és molt superior a fa un temps, i per tant és molt probable que quan més se n'en parla més pegues hi trobem, però és de percepcions, jo diria que no és real. D'altra banda, doncs, l'impacte de la immigració que ha vingut de països bàsicament llatinoamericans, el que ha fet és que, doncs, això, vas a un bar demanar un tallet i de vegades, doncs, has d'acabar parlant el castellà per compte del català. Tot i que si parles el català també t'entendran, probablement per no transgredir quelcom acabaràs utilitzant la llengua castellana. Però si realment quantifiquem, en fi, els alumnes que estan aprenent el català i, en fi, i l'ús social que se'n fa de la llengua, jo penso que avui per avui és superior a fa 10 anys.
Si us interessa, si en voleu parlar, quina és la vostra experiència a les escoles, als mercats, als centres cívics, als clubs esportius, als carrers de tants pobles com de ciutats de Catalunya, 933-06-9211 i veniu dilluns que ve a parlar-ne. Gràcies, Màrius Serra. Una pausa i entrevistem en Toni Comas.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Gas Natural patrocina l'Actoràlia.
Antoni Comas és el president del Gremi d'Editors de Catalunya. Si li sembla, senyor Comas, podem començar per aquesta notícia que diu que ahir els grups d'Esquerra, de Convergència, d'Esquerra Unida i Iniciativa al Congrés dels Diputats van decidir retirar les esmenes a la totalitat a la llei del llibre, vaja, és un projecte de llei del llibre, la lectura i les biblioteques. Unes esmenes que s'havien presentat per considerar que el projecte de llei envaïa competències. Com ho valoren?
Molt bé. És a dir, de fet, nosaltres ja vam dir que aquest anunci que vam fer d'esmena a la totalitat, que se sustentava amb un informe de 45 pàgines de l'Institut d'Estudis Autonòmics, home, era gairebé impossible, no?, en la mesura en què t'estava confonent competències de la Generalitat, que l'article 127 defineix com a distribució i producció, te l'estava confonent amb el preu fix, amb el preu, diguéssim, no? I, per tant, això no hi havia raó. D'altra banda, el govern, doncs, com que ha acceptat esmenes al tema de biblioteques, doncs entenem que entre uns i altres han salvat la situació, que per nosaltres era vital en aquests moments.
Sí, en fet, quan dic que l'han retirat, vull dir perquè s'han posat d'acord amb el govern del PSOE, vull dir que en aquest sentit hi haurà entesa. Vostès estan treballant per garantir el preu fix del llibre?
Correcte.
Per què?
Miri, el preu fix del llibre significa mantenir una oferta cultural important al nostre país, que sobretot en aquest cas potser, ja que parlàvem del tema del català, és del tot prioritària. D'altra banda, el que ens trobaríem seria amb una reducció de l'oferta que el que rebria és el més feble. Per tant, l'edició en català, en primer lloc, i després rebria, doncs, tots aquells autors més novells. Per tant, només ens trobaríem a les grans superfícies amb aquells bestsellers que, d'alguna manera, doncs, poden fer grans tiratges i poden, per tant, tenir un descompte més elevat i, per tant, són els únics que amb aquest escenari podrien trobar sortida per arribar al gran públic. De fet, aquest escenari ja va passar al Regne Unit quan van suprimir el preu fixe dels llibres. En principi, l'oferta va decréixer, el preu dels llibres en alguns casos també, però un cop consolidada aquesta situació, el que passa és que els preus dels llibres tornen a augmentar havent reduït l'oferta. Per tant, hi ha un empobriment cultural de primer ordre i, finalment, el que hi ha és un augment del preu dels llibres.
O sigui, no em digui que el mercat no ho sap resoldre, això.
El mercat, tal com podria ser anomenat, diguem-ne, en un escenari de preu lliure,
sí.
Això no ho ha sabut resoldre. I no és gratuït, és a dir, aviam, països europeus com, per exemple, Alemanya, França, Itàlia, doncs efectivament hi ha un acord per mantenir el preu fixe i suposo que no és gratuït, és a dir, són països també de llarga tradició d'economia de mercat i en aquest cas, per el que li he dit, de mantenir una oferta cultural determinada i el suport, diguéssim, al punt de venda final, que són les llibreries, han decidit tots ells fer una llei de preu fix del llibre.
És a dir, això és dir-li al consumidor, potser vostè ara en una gran superfície, en una cooperativa, trobaria els llibres més barats, però a la llarga no seria així.
A la llarga no seria així, de fet, he posat el cas.
És difícil de demostrar, ha passat a altres països,
sí.
Però...
Sí, ha passat aviam, és molt fàcil de demostrar, en un escenari molt senzill, és a dir, si jo avui per avui el que estic fent és vendre jo, només jo. Llibres més baratos que totes les llibreries. Home, jo en vendré molts avui per avui. Jo em guanyaré molt bé la vida. Però el que passarà és que les altres llibreries hauran de plegar perquè, és clar, tothom em vindrà comprant a mi. Si tots els altres pleguen i només quedo jo, després tots els editors em tindran que vendre a mi.
I podré pujar els preus.
I podré pujar els preus i fer el que vulgui amb el mercat. És molt senzill, és un escenari molt senzill, però en definitiva és el que el perill que corríem tots nosaltres i, per tant, el que ha passat a, o va passar al Regne Unit.
Bé, això que diu vostè és tal com es preveu, està previst que s'aprovi el projecte de llei del Consell de Ministres que garanteix el preu fix, però la Generalitat també té competències. Quina hauria de ser la posició de la Generalitat si la llei tira endavant?
Bé, la Generalitat té competències a través de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en quant a distribució i producció. No en quant a l'establiment d'una regulació de preu únic o fixa del llibre, que són per mantenir un mercat únic. Ara vostè imagini's, si tots els estatuts d'autonomia que es van aprovant, com per exemple recentment el d'Andalusia, tothom diu, escolti, jo faig amb el preu fixa, doncs crearem 17 preu fix, 17 escenaris diferents, el que complicaria, jo penso, amb accés a l'escenari del món del llibre, no? En fi, fent una traslació al món de l'esport, imagini's vostè que la regla del fora de joc canvia cada 5 minuts. I llavors, és clar, ens trobem, escolti, aquesta situació en què quedem, que era fora de joc o no era fora de joc? Per tant, necessitem una regulació raonable a que el comerç de llibres pugui desenvolupar. Per tant, la Generalitat, en aquest cas, ja fa molts anys que podia haver fet els deures. I aquesta administració també, i l'anterior també, en el sentit d'intentar regular el que realment estava fent malament, que era la Llei de Cooperatives Catalana, que permetia realitzar un extorn en el moment immediat de la venda del llibre, en detriment de d'altres llibreries que tenien que respectar una llei de preu fixa. Llavors, estem convivint amb dues regles alhora, imagini's, en el cas del bàsquet, posem per cas, alhora zona, alhora defensa individual. Bueno, en què quedem?
Home, doncs miri, ja que ha parlat de cooperatives, Abacus proposa un pacte nacional amb els llibreters, què li sembla?
Doncs em sembla que han tingut l'oportunitat de fer-ho molt abans. De fet, hem tingut moltes converses prèvies i sempre han dit que no. Sempre han dit que no. Esclar, ens els hem de creure ara.
Qui ha dit que no? Ells?
Sí, sí, ells.
Però si ells el proposen?
El proposen ara. Quan una mica les tornes han canviat, diguem-ne, no? Perquè ara, efectivament, no podran tenir aquesta situació en la qual només ells podien vendre per sota del preu.
Per vostès com hauria de ser aquest pacte?
Bé, és un pacte que en principi hauria de ser, en definitiva, que no poguessin fer l'extorn en el moment de la venda del llibre. Que puguin acumular amb un sistema de punts per després donar avantatges als cooperativistes és normal, amb totes les cooperatives i amb totes les regulacions que hi ha al respecte, i no ho veuríem malament, però això també ho podrem continuar fent.
Continuem parlant no exactament de preus, però sí de situacions legals vinculades a l'existència dels llibres. I és que vàrem explicar que hi va haver el mes passat un acord de 5 grans biblioteques de Catalunya, com ara la mateixa Biblioteca de Catalunya, amb Google, per volcar a la xarxa 380.000 volums del seu fons. Llibres que la propietat intel·lectual dels quals, no sé, tirant-lo blanc, poso per cas, no? Vull dir que ja són de tant de temps que en aquest sentit no hi hauria d'haver problemes amb la propietat intel·lectual. Com ho valoren el Gremi d'Editors?
Bé, això és un disbarat. Això és un disbarat per diverses raons. És a dir, en primer lloc, nosaltres el que diem és que efectivament hi ha una llei amb la qual els llibres de domini públic i fins i tot les biblioteques poden digitalitzar els seus fons, però, aviam, aquests llibres que poden ser edicions d'editors que han realitzat darrerament, i la llei diu durant 25 anys, efectivament aquí hi ha uns drets latents dels editors que han publicat aquestes obres, tot i que aquestes puguin ser considerades de domini públic. I, per tant, nosaltres el que entenem és que, tot i que les biblioteques tenen dret a digitalitzar els seus fons, home, el que no pot ser és que això ho encarreguin a una empresa, que es diu Google, que té condemnes i té demandes plantejades a tribunals de tot el món. És a dir, per què? Per les seves males pràctiques. Llavors, el govern de la Generalitat, sense donar-nos audiència prèvia, el que fa és arribar a un pacte amb aquesta gent que a dia d'avui, després de 33 dies de parlar amb el conseller, encara no m'ha enviat el tracte amb el qual han arribat amb Google, i el que fan és, sense dir, donant-nos audiència prèvia, firmen aquest acord amb aquesta empresa que té una condemna a Bèlgica i té processos pendents a Alemanya, a França i als Estats Units. És a dir, ja no és només que a nivell de Catalunya diguem que això no ens sembla bé, és que ho han dit editors europeus, és que ho han dit editors americans. Escolti'm, països de llarga tradició democràtica. I el govern de la Generalitat va i signa un acord amb aquesta gent que tenen condemnes expresses per les males pràctiques.
D'acord, però aquí el problema és Google o és volcar-ho a la xarxa?
No, el problema és Google, però hi ha moltes maneres de digitalitzar els fons. Hi ha moltes empreses, hi ha moltes possibilitats, diguem.
Sí, però efectivament... Google, sí, no, no, sí, segur que deu tenir causes pendents. D'altra banda, diguéssim, és tan immens el camp que abarca que no és estrany que trepitgi algun ull de poll jurídic. Vull dir que em sembla que, per més problemes que tingui, Google és en aquests moments una eina utilitzadíssima. Vull dir que, posats a ser-hi, serien la perdó més important, no?
Miri, és a dir, jo crec que no ho podem plantejar d'aquesta manera, perquè, és a dir...
Pregunti al carrer, digui'm el nom d'un buscador.
Bueno, doncs hi ha en Yahoo, hi ha en Google... Però sí. Estem parlant de digitalitzar fons, no de posar-los a mans del públic. És a dir, en tot cas, podria fer-ho a Google mateix o qualsevol altra empresa un cop digitalitzats, però el que aquí s'està discutint és si aquesta persona té aquestes males pràctiques que ha realitzat, no només en fi, a Europa, sinó a tot el món, escolti, en mans d'aquests senyors ens hem de posar? Això és raonable? Ja, l'administració anterior, també formada per el tripartit, ho va veure clar i ho va parar.
Per això dels problemes que tenia Google.
Per els problemes que tenia Google, perquè va veure
vostès
clar...
Vostès n'havien parlat amb...
Nosaltres vam parlar amb el Consell Mascarell. Que era el Consell
Mascarell, no, Mascarell.
Amb el Consell Mascarell, i això va parar. I a la primera decisió que pren aquest nou conseller, el senyor Tresserres, és dir, escolti, doncs ho tirem endavant, i escolti, i no ens en diu res. Home, ho considerem un acte molt lleig. Molt lleig i molt deslleial. Aviam, si nosaltres pengem de la Conselleria de Cultura i la Conselleria de Cultura ens ha de defensar, i el primer que fa és prendre aquest tipus de decisió sense donar-nos audiència... Escolti'm, nosaltres ho considerem una agressió poc raonable.
Però si el fet no està en discussió, per tant, vostès no hi veuen problemes en que això es volqui a la xarxa.
Ja, nosaltres el que no veiem problemes és que els llibres de domini públic es digitalitzin a les biblioteques, perquè la llei els ho confereix aquesta possibilitat. Sí. I si després s'ha de volcar a la xarxa sense vulnerar cap dret, doncs, evidentment, doncs, esclar, no en tenim cap problema. El que sí que tenim problema és que això ho faci una empresa que... s'ha demostrat que té aquestes males pràctiques al mercat.
Doncs parlant de coses que tenen a veure amb el Departament de Cultura, ja som a l'any 2007, l'any de la Fira de Frankfurt. Com està enfocada en aquests moments des del punt de vista del Gremi d'Editors?
Bé, miri, la Fira de Frankfurt avui per avui té el mateix programa que es va pactar amb l'administració anterior o que l'administració anterior volia portar endavant, no? En fi, nosaltres el que hi veiem és que s'han preparat moltíssims actes i bàsicament d'una transcendència mediàtica important, sobretot mirant de cara endins, de cara a Catalunya, que per lo que pot representar el món, que és molt gran i hi ha molts editors del món, aviam, nosaltres creiem que això tindrà poca transcendència i que probablement el que voldríem més que després de la Fira de Frankfurt quedessin algunes de les coses, diguéssim, del món del llibre pròpiament dit, no de l'entorn del món del llibre, sinó del món del llibre pròpiament dit, que ajudessin a edificar un futur de l'edició del nostre país amb més garanties que les que a lo millor podríem tenir abans que la cultura catalana fos la convidada del llibre. Per tant, hi ha un aspecte més mediàtic entorn a tot això, en el que potser el que no s'ha explicat prou bé, i en fi, d'una manera simpàtica, moltes entitats cíviques de catalanes doncs, han intentat doncs, fer-hi la seva aportació personal i, en fi, i dir-hi la seva, que això està... és bé, cap problema. Però res a veure amb el que significa el negoci editorial pròpiament dit, que la gent a la Fira de Frankfurt, doncs, bàsicament el que va és amb el rellotge a la mà intentant dir, escolti, aviam si arribo a la cita següent, no? Vull dir, no són quantitats homogènies comparables. No?
És el president de Gremi d'Editors de Catalunya, Antoni Comas, a qui agraeixo que hagi passat pel matí de Catalunya Ràdio. Fins una pròxima ocasió.
Gràcies a vostès.
I bon dia.